Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem les 59 d'avui amb els titulars del dia. Finalitza la vaga de metges dels centres d'atenció primària. Avui comença una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. Mirarem com s'ho fan en els municipis més petits per col·laborar. A la Fira d'Hivern de Castellterçol d'aquest cap de setmana, uns mestres xocolaters faran un tast de xocolates. I comencem la ruta per l'actualitat dels pobles de l'Eix 59 parlant de la vaga de metges que finalment va arribar al seu final amb un acord en CatSalut. I comencem la ruta pels pobles de l'Eix 59 parlant de la vaga de metges. Finalment, ahir dijous al vespre va finalitzar amb l'arribada a un acord entre el Servei Català de Salut i el Sindicat de Metges. Avui emetem una entrevista que la Gemma Permanyer va fer ahir a la tarda, moments abans de que s'arribés a aquest acord, a una de les doctores del Centre d'Atenció Primària de Sant Feliu de Codines. Així volem conèixer millor les demandes dels doctors i també el seu dia a dia.
Aquest dijous, a més, es compleix la quarta de les 5 jornades de vaga convocades per l'atenció primària, una aturada que ha tingut un seguiment massiu als centres d'atenció primària del nostre territori. A Sant Feliu, les 3 doctores al CAP s'hi han sumat. És per això que des de dilluns al centre de salut s'hi fan serveis mínims i s'atenen les urgències. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb una de les doctores del centre, Arantxa Vistós, que s'ha sumat a la vaga. Amb ella hem parlat del seguiment de la vaga i dels motius que tenen els metges per fer-la. Les negociacions entre el Sindicat de Metges i el Departament de Salut es mantenen i sembla que el número de visites per dia és el gran motiu de desacord entre les dues parts.
Explica'm una mica en el cas de Sant Feliu i la nostra àrea una mica com ha evolucionat aquests dies.
Bé, en principi la vaga doncs, s'ha fet cada dia, hi ha hagut vaga cada dia, i el que estem fent és atenent només i únicament i exclusivament a les urgències, amb la peculiaritat doncs, que a Sant Feliu hi ha 3 metges i un sempre un està al matí i l'altre està a la tarda i l'altre pot fer vaga.
Quin feedback heu tingut de la gent, dels usuaris, dels pacients que venen al CAP i es troben amb que la seva visita no es pot fer?
El 99% de pacients ho entenen i inclús ens recolzen i doncs ens diuen que estan amb nosaltres. Sempre hi ha algú doncs, que s'enfada o que hi ha hagut algun crit, però sol ser alguna cosa molt, molt puntual.
Molt bé. I explica'ns una mica, per qui no conegui el sector, quines són les vostres reivindicacions.
Bé, la principal reivindicació és el temps. Estem demanant temps per visitar amb qualitat. Sobretot demanem, estem fent les visites, estem programades cada 10 minuts i hem demanat 12 minuts. Imagina't el que significa això, eh? Nosaltres hem d'escoltar un pacient, hem d'explorar, hem de diagnosticar i tractar amb 12 minuts. I, imagina't això multiplicat per 30, 35 o 40 visites que pot arribar a tenir una agenda normal. I el que estem demanant és 12 minuts i un límit de visites, perquè, doncs, com podeu entendre, a partir de les 30 visites doncs podem cometre errors, o estar a casa i pensar, ostres, havia de fer allò, no he demanat aquella prova, i per tant demanem temps, aquesta és la principal reivindicació. N'hi ha més, sobretot és també la pèrdua de pes de la primària en el repartiment dels pressupostos. La primària ha passat de ser una mica la ventafocs dels pressupostos de sanitats i es destinen menys diners a sanitat i estem demanant que s'augmenti doncs, aquesta dotació. Crec que està entre el 18 i estem demanant un 25% de tot el pressupost sanitari i demanem, no? El que també ens ha passat és que hem perdut metges, no? Teníem, des del 2010 fins ara, hi ha hagut una pèrdua de 900 metges a tot Catalunya, metges d'atenció primària, i per tant demanem també que es torni que hi hagi més diners per poder contractar més metges i per tant per poder atendre millor la població. Un dels altres punts importants de la vaga és que estem demanant que no sigui obligatori fer guàrdies. En aquests temps que es parla tant, no?, de la conciliació familiar i laboral, en els nostres contractes hi ha l'obligació de fer guàrdies. Què vol dir? Que nosaltres fem la nostra jornada laboral, però que estem obligats a treballar hores extres. Vol dir treballar, a més, a hores bastant intempestives i normalment bastant mal pagades. Es tradueix a l'àrea nostra. Nosaltres hem fet guàrdies al cap de Caldes, de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit. Els caps de setmana, de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, que són 16 hores seguides de guàrdia. I si treballes al CUAP de Granollers, que vol dir anar amb un cotxe per tota l'àrea del Vallès, visitant gent als domicilis, vol dir treballar de les 12 de la nit fins a les 8 del matí de l'any demà. I amb quines conseqüències? Que, a més, quan tu acabes l'any demà, no lliures la guàrdia, que diríem nosaltres, és a dir, que tu has de seguir treballant en el teu horari habitual. Per tant, pots arribar a fer, doncs, ja ho veus, anem sumant hores, treballar tota la nit, més les 8 de l'any demà, no? I, per tant, estem demanant que això no sigui obligatori, que és a dir, que pugui ser opcional pels metges que estem en plantilla, o que, i per nosaltres el que seria més important és que hi hagués una plantilla de metges que es dediquessin a fer aquestes guàrdies.
La traducció al nostre territori d'aquests 900 metges de 2010... fins ara, crec que són dos metges de l'àrea bàsica, dues places, sí, entre Caldes i Sant Feliu.
Sí.
Això com es tradueix en la vostra feina?
Clar, per exemple, nosaltres tenim assignat, cada metge té assignat entre 1.500 i 1.800 pacients. Llavors, clar, això el que s'ha de fer s'ha de ponderar en cada població i segons els habitants, doncs es destinen els metges que pertoquen. Molt probablement Sant Feliu seria necessitaria un metge més i per tant es traduiria amb un equip més d'atenció primària. Ara mateix som tres metgesses i hi hauria un quart metge o una quarta metgessa. Es podria traduir amb això.
I avui comença una nova edició del Gran Recapte d'Aliments amb l'objectiu de recollir els aliments bàsics pels més necessitats. Comencem parlant amb Lluís Fatjó, director del Gran Recapte, per saber per què no hem de baixar la guàrdia.
Tot i que l'economia està en aquesta situació, nosaltres en aquest moment tenim més del doble de persones que reben aliments que els que hi havia abans de començar la crisi. Estic parlant del 2008. Per tant, aquí estem en una situació encara de gran gravetat.
Per col·laborar amb el Gran Recapte, podreu anar als supermercats. Allà trobareu a diferents voluntaris que recullen els aliments de primera necessitat. També podeu col·laborar en diferents establiments de comerços locals que s'han adherit al Gran Recapte. Per altra banda, però, en municipis més petits s'organitzen de manera diferent. Parlarem amb la Joana, de Santa Maria d'Oló. Ella és monitora del moviment d'escoltes del municipi i ens explica com hi col·laboren perquè puguin portar el seu granet de sorra en el Gran Recapte.
Doncs des del moviment júnior preparem un any més el recapte d'aliments que, com que a Oló no hi ha punt oficial de recollida, doncs el fem nosaltres i després ho traslladem en un punt oficial. L'any passat ja ho vam fer i aquest any ens associem amb l'AMPA de l'escola. Doncs això, així transmetem valors als nens per ajudar a la gent que ho necessita, no?
La Joana també ens explicava quins aliments busquen més des del Gran Recapte d'Aliments.
I estarem de 4 a 7 a la Melosa i se'ns pot portar llegums, oli, aliments infantils, bé, moltes coses que segur que aniran bé per ajudar la gent que ho necessita.
Són moltes les entitats que els diferents pobles de l'Eix 59 ajuden en aquest Gran Recapte. Per exemple, Càritas del Moianès és una de les entitats que després s'encarrega de repartir tots aquests aliments entre els més necessitats del territori. partir d'ara ja ens fixem en el cap de setmana. El Moianès Castellterçol celebra una nova edició de la Fira d'Hivern, la de Capgirem la Bet. Organitzada per Ajuntament i Associació de Comerciants, el regidor Toni Massot ens explicava què hi podrem trobar.
Doncs mira, doncs és una fira que fem en horari de tarda vespre, i bàsicament el que trobarem són parades de comerç, parades de venda de productes, embotits, de regals, que ja s'acosta a Nadal, i també tindrem les parades de les entitats, doncs, que també els agrada fer bullir d'olla, i, bueno, i fer-se conèixer i vendre loteria i, bueno, en definitiva, doncs, passar una tarda agradable. Llavors, doncs, aquí tindrem activitats com l'entrega de premis al concurs de fotografia, que aquest any anava sobre les entitats de Castellterçol. Tenim el tas de xocolata a 7:15, tenim un espectacle a 7:45, tenim també un taller d'adornaments de Nadal per als adults, inclús, i activitats també dels dracs pels més menuts.
A més, l'entitat Activa Terçol ha aprofitat la data per fer un tas de xocolates, per posar-hi el toc dolç necessari per començar la campanya nadalenca.
Sí, a través d'això organitza Activa Terçol, que és una entitat del poble, a Cal Recader, on a través del mestre xocolater, que és Elias Miró, i Francesc Bulgaroles, doncs faran un tas de xocolata, amb el qual es compra un tiquet i tens dret, doncs, a aquesta degustació.
I això no és tot, perquè aquest cap de setmana Castellterçol estrenen a l'Espai Escènic un documental sobre l'obra de Salvador Espriu. I arribem a la recta final de l'informatiu amb una notícia internacional que té una conseqüència directa als pobles de l'Eix 59. La UNESCO ha anunciat que ha afegit l'art de la pedra seca com a patrimoni immaterial de la humanitat. El nostre territori està farcit de mostres d'aquest patrimoni i diferents entitats i agents culturals del territori porten temps treballant per posar-lo en valor i garantir la seva conservació. L'anunci de la UNESCO ha estat rebut amb alegria, per exemple, per membres de l'Ecomuseu del Moianès. Parlem amb Marina Bardalet, de la Casa de Cultura de l'Estany.
Doncs, home, jo crec que és una molt bona notícia. Primer, per la valoració d'un element patrimonial que està escampat per tot arreu, que el tenim escampat per tot arreu, no? Que és aquestes construccions en pedra seca, des de barraques de vinya, doncs, murs de pedra seca, forns de calç, les coves de gel, no? I, clar, això és reconèixer un treball que està molt íntimament lligat amb l'home.
Els camins del Moianès o de Sant Feliu de Codines estan plens d'estructures de pedra seca. L'anunci de la UNESCO ajudarà a la seva posta en valor, entre veïns, però també per reclam turístic. I abans de començar el cap de setmana, connectem amb els companys del Meteocat per saber la previsió meteorològica.
Imatges d'aquest cel ennuvolat ens hem trobat ja de bon matí aquest divendres a conseqüència del pas d'un front que deixava també aquest celatge, per exemple, a la ciutat de Barcelona. Hola, també hem trobat algunes precipitacions en conjunt febles i aïllades i ara, a la tarda d'aquest divendres, hem d'estar pendents del vent que es reforça en alguns punts de Catalunya. Després en parlem. Amb les imatges del Meteosat, el que veiem és justament aquesta franja de núvols que es troba a hores d'ara damunt de les Balears. És el front que ens ha creuat durant el matí, que ja va marxant. Deixa encara, però, restes de precipitacions, algunes nuvolades a punts del nord-est i s'obren moltes clarianes ja cap al sector de Ponent. Amb el radar també veurem com ens hem trobat des de la passada matinada amb precipitacions, com avançaven ràpidament de sud-oest cap a nord-est. Cal dir que ens hem trobat en molts casos amb pluges inferiors al litre per metre quadrat, i això sí, trobem que pot nevar cap al Pirineu a cotes d'uns 1.500 metres. Veiem com a hores d'ara encara trobem restes de precipitació a trams del nord-est. La tarda d'aquest divendres, doncs, encara tindrem aquestes restes de nuvolades a punts de la meitat est de Catalunya. Encara pot nevar feblement cap als 1.500 metres al Pirineu, en conjunt tornava de feble, i cap al sud i ponent, aquí trobarem més sol i atenció, vent, vent que pot bufar amb força, i atenció perquè tenim també l'avís per intensitat de pluja, que ens fa parlar que amb aquests punts de Catalunya indicats amb color groc es poden arribar a superar els 90 km per hora. També, per cert, l'ambient és fred aquest divendres, amb temperatures màximes que a punts de l'interior difícilment arribaran als 10 graus. I aquest proper dissabte tindrem un matí amb més sol, amb algunes nuvolades que aniran avançant d'oest cap a est, i aquests núvols sí que de cara a la tarda vespre es faran més compactes, i és que ens creua un front que portarà molts núvols però poca precipitació, com a molt quatre gotes de cara al vespre cap a l'extrem nord del Pirineu i amb cotes de neu bastant més altes, per damunt dels 2.000 metres. Temperatures, a més, sense grans canvis durant el migdia, tot i que de matinada sí que trobarem que l'ambient serà més fred. I de cara als propers dies encara podrien trobar alguna feble nevada diumenge a l'extrem nord del Pirineu, resta en conjunt sol amb el pas d'alguns núvols poc importants, i tres quarts del mateix, tant dilluns com dimarts, amb temperatures, això sí, que tenen tendència a ser més altes els dies vinents. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I fins aquí l'informatiu d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. També compartim l'informatiu amb Ràdio Castellterçol. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i als twitters d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia